Arribam així a les 9 i 4 minuts, més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Flors en el desert. Dina, que arreglarem el món. Amb David Oliver.
Molt bon dia, com estàu? Avui faré una cosa. Jo, per començar, vos convidaré a visitar un lloc web. Cercau a través de qualsevol cercador glinishermancelebrant.com. Glinish escriu amb una Y, la primera, glinishermancelebrant.com. I a un moment donat, si cercau una mica la presentació del personatge en qüestió, trobareu el següent. Llegiré textualment en la versió en castellà. Diu així: el diccionario Cambridge define la palabra celebrante como un sacerdote que dirige una ceremonia religiosa o una persona que dirige una ceremonia religiosa. Aquí hi ha com una repetició que lleva el comentari. És igual, molt la botam. Són coses des directe, no? Bueno, mira, quan tornarem a començar, Glinis. Això, si vols, quan tornem a entrar a la teva pàgina web, ho corregim. El diccionario Cambridge define la palabra celebrante como un sacerdote que dirige una ceremonia religiosa. Jo prefiero, i diu, tal com una boda o un funeral, val? Per tant, anem celebracions molt diverses.
Exacte.
I diu, jo prefiero denominar-me alta sacerdotisa hippie. Jo l'he acabat de veure en Aglinis i diria que va per aquí, sa cosa. Definició que abarca a la mujer de ancestros mixtos, felizmente soltera, m'encanta aquest terme, felizmente soltera, madre de dos maravillosos hijos y buena amiga de su progenitor. En definitiva, mujer moderna del siglo XXI. I aquí ho tenim, tenim gent que parla des dia que morirà, when I die,
Sí.
I és que Neglines ha vengut, sí senyores i senyors, amb aquest to i amb aquesta alegria a parlar de sa mort, no és
veritat? Exacte, sí, hem de xerrar de sa mort, és que no hi haurà salida, sortida, tots estem aquí per morir.
Efectivament.
I si tots estem aquí per morir, què farem al viure? I jo crec que estem aquí per viure bé.
Sí.
I el fet de que no xerrem de sa mort complica aquest procés de sa vida. I perquè tenim por. I després no estem acostumbrats de xerrar de sa mort. I quan passi aquest, és difícil. I per jo, el pitjor és que, per exemple, un teu amic, un bon amic de tota la vida, la seva dona va morir i tu no saps què dir, aquest és trist, és molt trist, perquè el teu amic te necessita en aquest moment. I aquest passa a milers de persones en tot el món que en un moment complicat de la vida no saben què dir. I després l'altra gent que estan en el procés d'un gran dol, que de repent estan sense els amics, què fan? Sabes, lo bueno és que han de créixer.
Sí.
Créixer emocionalment i espiritualment. I perquè és un procés. I el dol és individual, el dol és teu. Si sou una parella i va morir un fill, el dol és individual. El dol no és per ser de parella, el dol és de la mare i del pare. El problema és com vas a viure aquest dol amb una parella, és difícil, eh? Sí. Però xerrar i després contar amb gent que t'escolt, que saben dir, jo no sé què dir.
Ja.
Aquest és important.
Glynis, deixa que expliquis a l'audiència, que ara de cop els hi hem entrat molt a sac, no?
Sí.
I no vos hem explicat moltes coses, bueno, que de fet s'aniran explicant al llarg dels propers minuts. I és que volen parlar d'un festival. És el primer festival Dando Vida a la Muerte. Convites a l'audiència també a cercar informació a través de www.dandovidaalamuerte.org. I tot això comença avui, dia molt adequat, no?
Sí.
I se perllonga fins dia 7. Abans de continuar, i apel·lant una mica en aquell test que comentàvem en el principi, que te presentes tu mateixa en el teu lloc web com a celebrant, no?
Sí.
Tu com arribes a ser celebrant?
Uf, el destino.
Sí?
I una bona sort, perquè jo crec que vaig néixer per ser celebrant, però són fa 10 anys que no sabia, tampoc sabia que era un celebrant. I un dia per casualitat, però també perquè jo vaig néixer per ser celebrant, me va arribar. I me va arribar de simplement una persona que me conocía va presentar-me a una mare que volia fer una cerimònia per seu fill, perquè en la església protestant les madrines i padrines no són de família, són amics. I la madrina de seu fill de 4 anys va morir d'un càncer i volia tenir una altra amiga com la madrina. Però la iglesia no tenia una cerimònia per repetir i posar una altra madrina. I me va i una amiga mia pensa, Glynis farà bé una cerimònia. Glynis, i aquesta amiga pensava que jo era celebrant. I vaig fer aquesta primera cerimònia, és quan jo...
Te vas trobar amb el seu paper.
Sí.
I això és una, diguem, una figura oficial?
Sí, sí, sí. A Austràlia, a Nova Zelanda i a Amèrica. Va néixer a Austràlia en l'any 76. I a Anglaterra hi ha molts de celebrants. Aquí a Espanya no és reconegut.
I són persones, però oficial, que dèiem, noces, funerals...
Funerals i de bebès, nombraments, i divorcis també.
També?
Sí.
Però dins de rites religiosos o fora de rites religiosos?
No, fora. Sí,
és perquè... una alternativa en el rite religiós?
Sí, perquè el religió, la protagonista és el religió. Però en una cerimònia que faig jo, el protagonista és la persona que es casa o està mort, o el bebè que va néixer. Sí.
I aquí deus posar bastanta creativitat a l'hora de concebre la celebració, o la pactes amb la gent que la dus a terme. Com va això?
Jo faig tota la meva feina de fa molts anys, és feina en què jo pos i sembra valors, els valors universals: respecte, tolerància, amor, pau. Tots els valors estan sembrats en les meves cerimònies. I si una parella, per exemple, de noces, vol una noça plena de coses fantàstiques, perquè hi ha, jo no sóc la seva celebrant. Jo faig les coses amb molt d'humor, perquè jo sóc una humorista, i amb molt d'humor, però més amb un toque d'aquest feeling dels valors.
D'acord. Tot això té a veure amb aquest primer festival, que ara vos aniran donant més dades, Dando Vida a la Muerte, que comença avui, ho deia, i acaba dissabte dia 7. Abans, però, deixa Glynis que també expliqui una mica a l'audiència que, després de parlar d'aquest tema, molt interessant i molt adequat per un dia com avui, idò parlarem també amb el GOP de Menorca, de parlar d'un debat que iniciaran la setmana que ve, debats sobre aquesta crisi que ja tenim a damunt i de quina manera se pot plantejar una sortida ecosocial en aquesta crisi. D'això en parlarem amb en Miquel Camps, que és coordinador de polítiques territorials del GOB Menorca, i també amb un dels ponents d'aquest debat, que és Nildefonso Hernández Aguado. Ell és catedràtic de Salut Pública. Després, a segona hora, vos proposam parlar molt d'un tema que varen deixar en cartera en el final del programa de la setmana passada. Varen parlar de teràpies assistides en CANS, i avui parlarem de com ho fan a Menorca, una entitat que se diu Amicans, i llavors també parlarem de com ho fan a Mallorca, a Sort Vell. Ja veureu, és interessant, i aquesta vegada més feim una cosa, perquè de vegades quan hem parlat amb Sort Vell, hem parlat sobretot d'equinoteràpia, teràpies amb animals, aquesta vegada ens centrem en els CANS, perquè en volen saber més coses. I després, no sé si ho vareu veure, però hi va haver el que seria el naufragi més luctuós des de darrers temps en el context del que són aquestes pasteres que van carregades de persones que cerquen una vida millor. La notícia va aparèixer en els mitjans de comunicació dia 29 del mes d'octubre, que acabam de tancar, i mos deia que al Manco 140 persones s'havien mort a l'enfonsament d'una embarcació que havia sortit del sud de Dakar i se dirigia cap a Canàries. 140 persones. Avui comentarem notícies com aquestes, com els viuen, també com els viuen l'estigmatització que pateixen els menors no acompanyats, precisament en dos menors que arribaren aquí, representant el que seria aquesta figura. Són en Sadio Diarra i en Silas Ofori. Són dos joves que viuen a Balears i que s'estan fent una vida entre nosaltres, en gran part, gràcies a la intervenció d'una entitat social com és el GREC. D'això en parlarem al llarg del programa d'avui, però ho dèiem, primer començant parlant d'aquest festival i de dandovidaalamuerte.org. Glinis, qui sou? Com muntau aquest festival?
És que el rei, jo sóc britànica i British Alamera també, i al Regne Unit ja fan festivals amb aquest tema de la mort. I, per exemple, el festival del bon dol i el festival Perquè la mort importa. I jo aquest any tenia intenció d'anar a aquests festivals, però tots sabem què ha passat en el 2020.
Sí, sí, un any particular.
Sí. I, clar, com que descobria que no anava a tornar al Regne Unit aquest any, jo pensava, oi, i vaig a perdre el Festival del Bon Dol i l'altra setmana del Perquè la mort importa, però podem fer algo aquí a Espanya.
Sí.
I va néixer, som un equip de 12 dones, de 8 d'aquí de Mallorca i 4 de Península.
D'acord.
I nosaltres som l'equip organitzador, però estem acompanyats amb cientos de persones des del Euskadi fins a Canàries. És increïble, perquè els objectius d'aquest festival és normalitzar i naturalitzar la conversació sobre la mort.
Val.
I l'altra cosa és visibilitzar la gent que actualment forma part del sector del morir, de la mort i després el dol i aquestes coses. I també animar a la gent participar, perquè jo pensava, jo tot sola fer un festival? No! I per primera vegada en la meva vida estava un poquet intel·ligente i pensava, no, tots poden formar part del festival. I és veritat. Avui aquí en Sa Pobla, en Màlaga, en el norte, en el Euskadi, tenen murs abans de morir. És un mur
físic. Sí, que
físic,
el lema es posa antes de morir quiero, sí, abans de morir vull, no?
Sí.
Tres punts suspensius,
sí,
i a partir d'aquí cada qual posa el que trobi.
Exacte.
I n'hi ha una a sa Pobla.
Sí, avui de 10 a, fins a les 2.
A quin lloc en concret?
En sa plaça Alexandre Ballester.
Val, m'ha semblat que Nabel Seri,
sí, exacte,
que
Nabel...
forma part de sa equipa allà.
I demà a Binissalem.
I demà
totes
a Binissalem.
Les tardes a Can Gelabert en Binissalem.
D'acord, idò. Farem una cosa, sí, contactarem amb Nabel.
Sí.
Però primer te volia posar una cançó amb en què t'apareix, eh? Perquè a més veig que això de sa mort ho duim amb un to xulo.
Ok, molt bé, perfecte.
I crec que aquest tema crec que te pot agradar. Anem a escoltar-lo.
Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una fosita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca.
O sigui, todos están en la lista.
Sí,
això
exacte.
Això és un punt de partida important.
Sí.
Val, d'acord. Escolta, ara parlarem amb en Nabel. Comentar que aquestes dones que juntament amb Neglinis duen a terme aquest projecte, aquest primer festival Dando Vida a la Muerte, són Amaia Gozategui, Nabel Seren, ara parlarem amb ella, Ana Catalina Pons, Catalina Safont, Imma Sobirana, Isabel Sáez, na Marian García, na Casa Timlin, Naomi Hasso, Noelia Correa i Rocío Saiz. I aquí tenim aquest grup que han de dir qualque cosa, doncs, perquè hi troben dones i no hi trobem homes? Tenim una deficiència, s'ha de relacionar-me amb la mort.
Deficiències? Crec que no. Valors i talents, sí.
Potser són molt covards,
sí,
i no...
Sí, sí. Bueno, jo tinc la meva opinió, perquè quan jo faig cerimònia de noces, sempre els homes són més fàcils.
Sí, sí. Més simplats.
Sí, més simples. I les dones són més complicades i hem de fer una gran feina.
Complicades també vol dir més entretengudes.
Sí.
No? Anem a saludar a Nabel, a veure què mos diu. Bel, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, escoltant-vos i molt agradable sentir,
sí,
tot,
sí,
el que mos conten a Glinis.
Content. Ja he quedat molt impressionat sabent que venia una alta sacerdotisa hippie avui. A més, jo coneixent-la, el poc que la conec, crec que és el que més encaixa. La seva figura. Escolta, exactament on ets i en què consistirà aquesta acció que fareu avui de matí?
Bueno, en aquest moment som a la plaça Alessandra Ballester, just a davant de l'església,
uh-huh,
i consisteix en els murs, abans de morir avui, consisteix en poder escriure què vols tu abans de morir-te.
Sí.
Sempre tenim anhels, desitjos, que posposam,
uh-huh,
i el que en realitat volem amb aquest mur és per què posposar quan tu vius.
Clar.
No pots posposar.
Sí, ja,
perquè
ja,
tot
ja,
està impenjat, sí, de fil.
Clar, clar.
Aleshores, aquest fil en qualsevol moment se pot tear.
Sí. Tu que ja has acabat aquesta frase abans de morir lluny?
Sí.
I què has posat?
Vull viure plena de vida, uh-huh, i en llibertat.
Sí. I què tal nam? Ho dus bé?
Comences.
Has,
sí,
fet de...
és una feina, això no, sí, no és d'un dia.
Clar, i verbalitzar-ho és una cosa que precisament te fa definir, te fa acotar allò que cerques, sí, i te fa entrar en acció?
Sí, realment, perquè no és una frase que m'ha sortit ara.
Mm.
Jo duc un temps.
Sí.
Elaborant el que vull és la meva vida.
Possiblement.
Ja hi van cada dia.
Clar, el que estàu transmetent com a idea bàsica, a veure si jo que som simplot, ho entes, que precisament parlar de sa mort, assumir el que sa mort, el que fa és donar intensitat a sa teva vida.
Així és.
Així és, Glynis.
Així és. De fet, hi ha una frase que a mi me va captivar i la me fa i meva, i és: quan sa mort apareix, sa vida pren sa seva força.
Sí, 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 sí.
I
sí,
és talment així. Sí. No n'hi ha més. De fet, ahir vaig anar a veure sa pel·lícula d'en Pau Donés i subscric cada una de ses paraules que hi va dir.
Sí, d'acord. D'acord. I de fer-me una cosa, perquè llavors també hem de parlar amb el doctor Enric Benito, com a acte inaugural d'aquest festival, Bel, com orientaries a la gent que vulgui passar-se per aquí o per els propers murs que proposareu aquestes setmanes en el nostre context a Balears?
Bueno, estan tots convidadíssims a que puguin escriure que voldrien abans de morir. Que realment serveixi per reflexionar, si més no, com vols viure el resta de la teva vida,
clar,
del teu dia.
D'acord. I de, el lloc, si mos ho recordes, és a Sa Pobla. A quin lloc, exactament, dèiem abans?
Plaça Alexandre Ballester, davant l'església.
Sí.
I ahí som avui de les 10 a les 2.
Val. I a partir de demà, a Càngela Verde, a Binissalem,
eh? És així, sí.
D'acord, d'acord. I de... Bel, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Missatges potents i precisos mos has fet arribar. Jo ara hi pensaré.
Gràcies.
Hi
gràcies pensaré. A vosaltres.
Gràcies.
Jo ja
Bé, col... Soglini.
Adéu,
fins ara.
Jo hi ha qualque recepta de cuina que abans de morir m'ha de sortir perfecta.
Ai.
Ai.
Ja anirem parlant d'això.
Estarem encantades de provar-ho.
De provar-ho. Ei, Bel,
gràcies.
Una abraçada.
Moltes
que vagi molt
gràcies.
Bé.
Gràcies.
I de, fem una cosa, farem una pausa i incorporarem en el doctor Enric Benito, una persona que ha treballat extensament amb l'acompanyament a la mort de persones.
Sí.
Ella ha estat metge 20 anys, ha estat a oncologia 20 anys de pal·liatius, ara continua fent una feina de recerca, no? Molt sí. interessant sobre aquest acompanyament en l'àmbit de la sanitat, les persones que són en procés de morir, de traspassar. Però, Glynis, ràpidament, perquè la gent ja pugui anar cercant informació al respecte. Com se poden informar sobre els continguts d'aquest festival que dura aquests set dies fins dissabte que ve, on trobaran informació i de quina manera s'hi pot participar? Estan parlant
Perfecte.
De pues, participació sí. així online?
Exacte, perquè clar, quan anem a començar pensava, i si passa una altra vegada una quarantena, hem de pensar en online, idò. Tot és, si hi ha, per exemple, avui en la conferència del doctor Benito, és presencial, és a Palma, a la Fundació Sa Nostra. L'aforo ja està complet.
D'acord.
Però a la vegada, a les 7, de casa seva, es pot mirar per YouTube. Nostre canal de YouTube és Dando Vida a la Muerte.
D'acord.
Millor subscriure-te
sí.
perquè YouTube és molt amable i va mandant missatges de
oi,
està
comença,
live.
Val.
Sí. I el mateix amb les altres conferències. Dilluns, dimecres i divendres a les 7 també en el canal de YouTube, perquè en Donosti hi va ser demà a les 7, però al final està tancat.
D'acord.
Sí.
Val, aquí cada dia hi haurà coses, eh? Cada
sí.
dia hi haurà possibilitat d'anar seguint aquestes activitats que majorment comencen a les 7 de l'hora baixa.
Sí.
No? Hi ha col·loquis, hi ha cinefòrums.
I també el cine és a Cine Ciutat.
A Cine Ciutat.
I encara està obert i la gent pot comprar les seves entrades i nos verem en Cine Ciutat. I si no... de casa seva també
se pot seguir. Jo el que faria més que donar-vos tota la informació detallada
sí.
per no fer-me pesat, no?, de tot el que hi ha en el festival, vos convidaria a fer això. Visiteu www.dandovidaalamuerte.org, que si els acercau a través del Facebook també els trobareu.
Sí.
Tenim un Facebook.
Facebook, Instagram, YouTube.
Ho teniu tot, eh? Anava
sí,
a tope.
Quasi tots, no Pinterest.
Anem a fer una pausa i xerram amb el doctor Benito.
Ellos quieren por andarse haciendo tucu tucu tiqui taca.
Flors en el desert. David Oliver. IB3 Ràdio.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid. una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Sí, 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 som nosaltres que afinam. Afinam per oferir el concert setmanal aquí a IB3 Ràdio. Els diumenges, a les 10 del vespre, teniu cita amb la música clàssica, la Ruta d'Orfeu. Vos esperam.
A Mallorca, 106.8.
Flors en el desert, un món multicolor.
And you haven't got a friend. Just remember that death is not the end.
The death is not the end, diu Nick Cave. Hi ha una forma d'explicar-ho que m'ha cridat molt l'atenció, que té el doctor Enric Benito, no? Diu que morir-se només és abandonar aquell petit personatge que has estat interpretant durant un període, no? I que llavors el que queda és el que realment ets. Doctor Benito, bon dia, com està?
Hola, bon dia.
Estan parlant d'una persona que ha estat 20 anys a oncologia, 20 anys a paliatius, persona que continua fent molta recerca en l'àmbit aquest, de l'acompanyament a la mort, i, per exemple, trobam un llibre editat juntament amb altres persones que se presenta amb l'acompanyament espiritual en cuidados paliativos, que recull gran part dels aprenentatges del doctor Benito en l'exercici d'aquesta funció transcendent. Doctor Benito, sé que se n'ha d'anar al cementeri, per tant miraré de fer-li el que vostè mai li fan, que és un qüestionari breu, perquè vostè quan s'hi posa dona per molt. Però mirarem de fer-ho breu.
Però bé, a la gent que vulgui saber més, que vengui a veure baixa o miri la xavala que penjaran com de Melinis, sí. Avui vespre, no? O sigui que sí. Avui ho podem fer una cosa breu, però després quedarà penjat i la gent podrà escoltar.
Efectivament, això a més és com una espècie d'espipallada del que serà avui a veure baixa.
Exacte, sí, sí.
I cap on orientarà aquesta parlada?
Bueno, normalment la gent mos han cregut una sèrie de mentides. Això de les fake news és molt antic, no? I jo, per exemple, el títol del festival, perquè jo els començaré dient que estic molt agraït i que m'han convidat, però que me perdonaran, però no estic d'acord en el títol. El tant de vida a la muerte té dues mentides, aquest títol. Una és que confronta vida amb mort, o sigui, que no són els oposats. El contrari de morir és néixer, no és viure. I la segona, que dona per suposat que hi ha una cosa que es diu la mort, que tu també has dit. La mort no existeix. No hi ha res que sigui la mort. Hi ha un procés de morir igual que hi ha un procés de néixer. Però tenim tant la mentida, tan integrada, que fins i tot quan hi ha anat a prendre, perquè resulta que a hora baixa, a la xerrada, doncs hi haurà una persona que en llenguatge de signes traduirà el que estic dient. I clar, jo li he preparat unes notes per aquesta persona perquè tingui més facilitat sobre el que hem de parlar. Clar, m'he trobat que en el corrector de Word, sí, la paraula moriment me la subratja com que està mal escrita, perquè no existeix. La Real Acadèmia de Medicina, la Real Acadèmia de la Llengua, no recorre la paraula moriment, que és suposada en el naixement. O sigui, nosaltres diem néixer i morir. No, sí, o sigui, naixement i moriment. El moriment és un procés, però la mort no existeix.
D'acord. Vostè, quan parla del viatge, en les entrevistes que ha pogut sentir, que li feien, vostè parla del viatge d'abans d'aquest trànsit, de desmoriment.
Sí.
Per tant, vostè no parla del viatge de sa mort, parla del viatge previ.
Sí.
De sa preparació per, no? És aquest moment en el qual vostè hi és. Després ja és una cosa molt íntima, entenc.
Bueno, jo som un acadèmic, jo som un científic, jo som un professional, jo no som un esotèric ni un religiós, jo som un humanista, som un metge. I jo el que puc és donar fe d'allò que jo som testimoni. O sigui, la meva aproximació és experiencial, empírica. O sigui, jo de la meva experiència em puc parlar. De lo que no he experimentat m'estim bé no xerrant-ne, perquè llavors és entrar en el terreny de la creència, en el terreny, no? Mira, una vegada una senyora me va demanar: «Ostres, que xerra tant d'això, què hi ha després?»
Això és una altra cosa, no?
I ja l'he contestat, en primer lloc, gràcies per la bona opinió que té de mi, si creu que jo ho sé. I segona, no se preocupi massa, perquè segurament ho descobrirà per vostè mateixa abans del que ho desitjaria. És a dir, això, ja ens ho trobarem. Ara, no és una qüestió d'això, no en sé ni en pau. De totes maneres, si qualcú té interès en aprofundir en aquests aspectes, hi ha una pàgina web que se diu alfinaldelavida.org, on jo hi participo en moltes de les meves xerrades i conferències. Hi ha una conferència que es diu La mort com a transició, i allà faig referència a tres professionals amics meus, que són en Pim Van Lommel, en Peter Fenwick i en Mònica Rens, que són, un és un anglès, un neuròleg, l'altre és un cardiòleg holandès, l'altre és una professora de paliatius a Suïssa. Tots tres parlen de les experiències pròximes a la mort, el que passa des quan se'n van, tot això. Jo aquí no entro perquè m'agrada mantenir la meva serietat com a... que el que dic sé que és vera. El que no ho sé, m'estim bé no parlant-ne.
En tot això hi ha una part que... també li he sentit comentar en qualque ocasió, que hi ha un moment que el cervell de la persona que és en aquest procés com a que desconnecta, no? Què passa en aquest moment? A dins el cap de la persona tots sabem que la mort s'aproxima?
Sí, però el cap és igual que un peu. És a dir, nosaltres tenim la idea que aquest cervell és el que produeix consciència, i això és una estupidesa. O sigui, és a dir, no és així. El cervell és el traductor de les consciències. La consciència està deslocalitzada i no pertanyen... No la produeix... La ciència materialista ha fet creure que el fet que produeix biolits estomac àcid clorhídric i el cervell produeix consciència. Això és mentida. I només des del fundamentalisme científica es pot fer mantenir aquesta afirmació, perquè no hi ha cap evidència que sigui així. La consciència no està en el cervell. Llavors, en el procés de desconnectar el cos... que el cos és el més burdo. El cos no és més que una mica de matèria que aglutinada d'aquest planeta i que l'hem de tornar. Però nosaltres no som aquest cos. Duim un cos, tenim un cos. Però, és a dir, quan has de deixar aquest cos, és un procés que està bellament organitzat, igual que el procés de néixer, és el procés de morir. Si el saps veure, si el saps entendre, te dones compte com la desconnexió se va produint per etapes, com el malalt deixa estar interessat en l'exterior, quan comença a fer un viatge per endins per desconnectar. Quan desconnecta la corteza cerebral, no s'entén de com està el seu cos. El malalt se pot estar ofegant i no s'entén de que s'estigui ofegant. És que ho observen i tenen por i s'assusten perquè s'està ofegant. Jo a vegades una mica sí, però s'està ofegant molt bé. Perquè ningú se mor sense ofegar-se.
Sí.
Tant, si no entens la fisiologia i el procés, si tu t'acostes en aquest procés des de la teva por, dus por, veus por i fa por. Si tu hi vas des del teu coratge, la teva confiança, pots intentar entendre això, has de tenir una certa sensibilitat i experiència, però finalment descobreixes que això està molt ben organitzat.
Sí, i morir bé és deixar-se dur, deixar fluir aquesta bona organització, diríem que cosmològica, no?
Bueno, mira, la mort no se construeix els tres dies, la mort la construeixes tota la vida.
Tota la vida.
Morir bé és que has viscut bé. I si vius bé, te mors bé. I si vius malament, segurament no moriràs tan bé. I te poden posar morfina perquè el mateix mal, però el sofriment existencial de per què me n'he d'anar, qui som, el bon que he fet, tot això no se construeix en una setmana en el final. Això ho has de fer cada dia.
Clar. En tot això...
La mort no és un absurd, sinó el que dona més sentit a la vida. Quan tu la mires en els ulls i dones compte de que és qualque cosa que te passarà i vius d'acord, en coherència, en què un dia te n'aniràs, que curses fes les coses per ser-te bé i fer-ho passar bé els que estan davant tu, i el dia que te'n vais, pues que puguis amollar la carrossia dintre o veurem què hi ha després.
Per lo que vostè ha vist, amb aquest sentit, precisament, que és universal tot procés, no?, de morir, i que pot arribar a condicionar-ho més des del punt de vista d'això, de la motxilla que carregam, de fets culturals també, que potser mos envolten...
Bé, el que és universal és el procés és que d'entrada a ningú li agrada. Si no és d'un mestre espiritual, si no és qualcú que estàs, diguéssim, despert, que te n'has donat compte de que que això, hi ha poca gent que estigui així en aquest nivell de consciència tan elevat. Normalment la gent té por i es resisteix, començant per dir no pot ser, perquè me toca a mi, no vull, bon just deia, a part de mi que calza. A sort de gent se mení, dir, si pot ser, llevem això de davant, que no m'agrada gens això que ve. I mira qui era. Sí. Clar, però aquesta situació s'aguanta un temps. Arriba un moment que se va imposar en la realitat. T'agradi o no t'agradi, acabes per rendir-te, entregar-te, acceptar. Aquest procés de sorrenda, que diuen d'entrega, és el que seria se fa sent missa teva voluntat, és dir, sí. Bueno, ja veig que no m'apoparé amb això, m'entreg, i en aquest moment el que no saps la gent és que a continuació hi ha una altra etapa que és de transcendència. Entres en un altre espai de consciència. Les coses se veuen d'una altra manera. I quan ets malalt, quan el nen que ha de néixer treus cap de fora i comença a veure que hi ha una mare, que hi ha una família, se queda espantat, comprens? Quan tu treus cap a l'altra banda, tot el d'aquí no té cap importància, ja. Comprens? Ara, en el que en altres part hi ha un moment difícil, ni per venir al món ni per anar al món no és fàcil. Però això és un moment, després és molt més.
Enric, hauria de veure en Aglinis la careta de contenta que posa mentre l'escolta.
Ah, molt bé. Li va moris. Posa de deixar, perquè la meva dona sí. És cotxe carregat.
Enric, moltíssimes gràcies. El que dèiem, el que dèiem. Qui li faig ganes continuar amb això, avui ara baixa.
Avui deixa viure
no?
Més.
Gràcies.
D'acord. Enric, que vagi molt bé. Fins aviat i gràcies per aquesta estona.
Vagi bé.
Aglinis, mos podries recordar a les 7 de l'hora baixa... si volem anar presencialment a Sa Palma, això, a Mallorca...
Està complet.
I no hi ha manera de tenir... no hi ha entrades d'estrapar-lo.
De... Jo voldria dir sí a tots.
Però no se pot.
Però no puc, perquè jo crec que a lo millor... hi haurà dues butaques.
No,
però...
anem a assegurar la cosa
sí,
digital.
Sí, però exacte. Digital de caseva i amb un té.
Amb un té, va. Sí. I això seria a través del canal de YouTube de Dando Vida a la Muerte.
Sí, sí.
Així ho trobarem. Sí. T'he triat una cançó per tancar el que és aquesta entrevista, que crec que t'agradarà també. Anem a escoltar-ho. Bueno, el que vos deia, anau seguint tota aquesta programació que mos proposen des de dandovidalamuerte.org. Insistes, els trobareu a través de qualsevol cercador, tenen Facebook també, Instagram. Escolta, Glinis, vosaltres feis coses com, per exemple, el Death Café.
Oh.
Vos reuniu, feis sí. Un cafetet,
sí. Té,
i xerrau de sa mort.
Sí.
Tot això, és a dir, el procés per arriba
sí.
En aquesta visió així com a de Rainbow i tot això,
sí.
Relacionada amb sa mort. Com és?
Com és el Death Café?
Bueno, o com és com el... arribes a estar així? A través de parlades com aquestes que aconsegueixes, això de compartir-ho a través de jornades com aquestes que sí. Aconsegueixes, està canviant molt sa vida, tu, això?
Sí, sí, sí. I jo crec que com Nabel sempre diu... que aquest festival va néixer del Death Café, que és un altre moviment global.
Uh-huh.
I el Death Café va néixer en casa d'un anglès, John Underwood, i quan ell va decidir, vaig a invitar a uns amics i la meva mare i tomarem un te i un pastel i xerrarem de la mort.
Sí.
I aquest és de l'any 2011, el setembre,
uh-huh.
I ara... el Death Café està a 73 països i amb més de 11.000 Death Cafés que han trobat. En...
sí.
I a Mallorca, des del 2015, tenim el Death Café aquí, el Mallorca Death Café.
Com s'hi pot participar?
És que abans jo vaig començar a Binissalem, en l'Exquisit,
uh-huh.
I després de llegir un blog sobre el Death Café, jo, oi! Tres coses, té, pastel i la mort.
Jo no... immillorable.
Sí, és que i jo vaig cridar al John Underwood.
Sí.
Hola, soy Glinis, le llamo desde Mallorca. Hay un grupo aquí en Mallorca del Death Café. I me va dir, sí, jo, tan contenta. On? Donde tu vulguis.
I vareu muntar.
Sí, no? Sí, perquè no havia i jo... vaig muntar el Death Café sense anar a un Death Café.
Ja.
I perquè m'agrada molt la idea de normalitzar.
Sí, sí, sí.
Perquè sí. En un Death Café, la igualtat, que és un concepte bastant difícil arribar, sí, en el món avui en dia.
Clar, la mort i mos igual a tots.
Exacte.
Bona cosa, això. Sí, és el més democràtic que hi ha, clar.
I xerrar de la mort també igual, perquè ningú sap,
sí, sí,
què és.
És cert, és
tots
cert.
Tenim opinions i l'opinió està matant el món.
I per això frase per acabar.
Sí.
Glynis, gràcies per venir.
Sí, gràcies a tu, David.
He de passar a altres qüestions i te diré una cosa, que era pretesa també.
Sí. I la fèria, no oblides comentar de la fèria el dia dissabte, dia 7, a la Misericòrdia, de 10 a 2.
Sí.
Hi haurà totes les associacions aquí en la isla que fan feina i fan un servici tan important. Hi haurà poesia, contacuentos i una sorpresa.
Una sorpresa, d'acord, de morir-se.
Sí.
Sí. Serà dissabte que ve, serà aquesta fira que se celebrarà de les 10 a les 2 a la Misericòrdia de Palma, on trobareu tot això que mos acaba de comentar na Glynis. I era una mica s'intenció, perquè vist el panorama vàrem veure que amb aquesta entrevista no assoliríem tot allò de què se pot parlar, però si idea era despertar la vostra curiositat, voler-vos informar més, i per això vos han donat aquestes senyes, per accedir en aquest Dando Vida a la Muerte, veure com podeu participar en aquest festival, si vos ve de gust, i ja vos ho dic, aquesta mort que vos revolucionarà la vida, Glynis.
Sí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I doncs fem una pausa i hem de parlar d'unes jornades que se centren en com poden sortir de la crisi des d'una perspectiva ecosocial. Once in a
lullaby. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Avui, a les 12 del matí, podeu seguir a IB3 Ràdio els tres partits de la jornada de la segona divisió B. Penya Esportiva, Atlètic Llevant, Las Rozas, Poblense, Atlètic Balears, Atlètic de Madrid B. Viu tota l'emoció del futbol en directe amb la prèvia de tots els partits a partir de les 11:30. Aquí, sintonitza IB3 Ràdio.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben, d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest dilluns, a partir de les 10, entrevistant Pau de Vilchet, professor de Dret i sotsdirector del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la Universitat de les Illes.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego.
Tres ràdios, cultures.
Flors en el desert, que ningú en quedi fora.
I doncs sí, l'antropòleg Eudald Carbonell, el catedràtic de Salut Pública i el Defonso Hernández o la galeria d'art Hauser & Wirth són qualcuns dels participants en els debats d'aquest cicle Crisi Econòmica i Sortida Ecosocial, que se celebraran els tres primers dimarts de novembre. La plataforma Menorca pel Clima ha vengut mantenint reunions virtuals d'ençà de l'inici de la pandèmia per analitzar quines sortides convindria donar a la crisi derivada de la paralització quasi mundial de l'economia i d'aquí surt aquest cicle de debats que s'inicia, com vos dèiem, el proper dimarts, dia 3, i a partir d'aquí, cada dimarts del mes que acabem d'encetar, hi haurà un acte d'aquestes característiques. Els tres debats seran presencials i virtuals a la vegada, això ja comença a ser el més comú. Se celebren en tres sales diferents, a l'Auditori de Ferreries, la sala Albert Camí de Sant Lluís i la sala multifuncional del Mercadal, sala multifuncional del Mercadal, i per motiu del Covid s'ha de reservar plaça de manera anticipada. A partir d'aquí, anem a saludar en el coordinador de polítiques territorials del GOP de Menorca, en Miquel Camps. Miquel, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, què tal? Molt bé.
Miquel, hi ha hagut una cosa que jo crec que a moltes persones els hi va passar, però també vàrem estar un temps a encaixar-ho, però veig que vosaltres vàreu reaccionar molt, molt aviat. Pel que dèiem, vosaltres començàveu a parlar d'això en el moment en què se comencen a notar els efectes de la pandèmia, no? Doncs hi vàreu posar aviat, tot d'una vàreu veure que passaria qualque cosa.
Sí, sí, efectivament, bueno, hi havia molt de consens amb la gent que mos han anat trobant, perquè tothom se'n donava compte de que no era una cosa local, sinó que era una cosa que estava afectant a nivell global, que no teníem solucions que es vegessin a curt termini, per tant, van dir, això tindrà un efecte sobre l'economia global que trastocarà coses, i per tant, quan l'economia s'atura, és un moment per pensar cap a on tornem a partir, quan tornem a partir, no? Perquè hi havia coses de l'economia anterior que pensàvem que no estaven encertades en temes socials i en temes ecològics, i per tant, bueno, d'aquí va sortir aquest interès i d'aquí són aquestes reflexions que hem fet aquests mesos i d'aquí surt aquest cicle de debats.
I dèiem que hi ha un seguit de seus físiques, no?, per participar. La gent que ho fa online, com ho pot fer?
Sí, bueno, la gent se té que inscriure, si posa internet Menorca pel clima, s'arriba a la pàgina web i allà hi ha un sistema d'inscripció i tens que dir si és presencial o si és virtual. Tota la gent que estigui apuntada virtualment, diguéssim, se'ls farà arribar un enllaç un poc abans i simplement pues, serà via Zoom que connectes i podràs accedir a la sala directament. No?
D'acord. Una de les persones que participarà serà Ildefonso Hernández Aguado. Ell és catedràtic de Salut Pública i director del Departament de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia de la Universitat Miguel Hernández i va ser el director general de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Política Social entre l'any 2008 i 2011. Per què l'heu citat? Per què l'heu volgut tenir en el conjunt de les vostres ponències o debats?
Clar, quan te planteges quines coses voldríem incentivar a una nova economia, surten moltíssimes coses, no? I és difícil centrar-se. Però un dels temes que generava consens en tothom era el tema de salut, no? Uh-huh. Hem de cercar un model econòmic que generi salut per a la ciutadania. Sabem que, bueno, que l'economia que hem tingut fins ara pues, genera uns efectes ambientals molt importants, el tema de canvi climàtic, de pol·lució, d'estrès, de ciutats poc habitables i de més, tot això es tradueix en una sèrie de patologies i també els temes d'alimentació, el tipus d'alimentació que fas, bueno, no passa res si un dia menges de qualsevol manera, però si cada dia menges de qualsevol manera, això s'acaba traduint en efectes de salut. Pensàvem que una de les veus més autoritzades a nivell d'estat, que també té molta relació amb Menorca, perquè és menorquí, és Ildefonso Hernández, que efectivament ha estat director general, té en la seva història haver estat un dels principals artífics de la llei del tabac, que va prohibir sí. fumar dins espais tancats i demés, que jo crec que un gran canvi
molt visible,
diguéssim, a nivell d'estat. No? Que és una veu molt autoritzada, llavors es van dir, bueno, estaria molt bé que ell us faci unes reflexions en aquest sentit.
Ell serà un dels que participarà en la primera, no?, de set cites, dimarts dia 3, a l'Auditori de Ferreries a partir de les 7, i el podem saludar ara mateix. Ildefonso, bon dia, què tal?
Hola, bon dia, molt bé.
Hi ha una qüestió que a l'hora de presentar la seva intervenció se'n fa una menció, no?, i és que parlaran de malalties derivades del model econòmic. Quines són aquestes malalties?
Bueno, primer tenim que parlar del model econòmic que té moltes vies per afectar la salut. Una és la que està enllaçada amb el canvi climàtic, que està relacionada amb possibles efectes a la salut de tot el camp de la salut. Però, vaja, per precisar, hi ha la més directa, que són les zones de calor i els desastres climàtics que afecten directament a la salut. Després hi ha qüestió de seguretat alimentària i també la qualitat de l'aigua. Les malalties infeccioses que ja estem veient, el problema de la migració, la qualitat de l'aire i un impacte grandíssim en malalties cardiovasculars i respiratòries.
D'acord. I en tot això també té a veure, no?, amb el model econòmic o el manco, en la forma de fer feina que tenim. Se parla molt de que se dispensen molt d'ansiolítics i antidepressius. També entrarien dins aquestes malalties fruïdes model econòmic?
Sense dubte, l'organització del treball, el model econòmic, el consumisme, tot això està molt relacionat amb la salut. Però també hi és important pensar la resposta que com societat donem en els problemes de salut.
Va.
Ara mateix n'hi ha un exemple que és paradigmàtic, no? La resposta a la pandèmia, hi ha una comunitat autònoma d'Espanya que la resposta que dona com una senyal és fer més edificis, no? Més, i quan el que tenim que més té són persones, precisament.
Uh-huh.
És servei de persones a persones, que això ecològicament és molt important, però també és molt eficient des del punt de vista de la salut. Això és un exemple que ara surt a la pandèmia, però en general tenim que repensar la resposta que donem, molt biomèdica als problemes de salut i molt poc social i molt poc econòmic.
Situats aquí, i me sap greu demanar-vos a tots dos això de forma ràpida, però moltes de vegades, sí, és que no tinc més temps, moltes de vegades se planteja, val, i la teva alternativa quina és? Vosaltres quin model de món diferent vos imagineu? Un pic detectats aquest problema, Ildefonso.
Bueno, un canvi gradual en totes les decisions. Incorporar el preu per al planeta i el preu per la salut i per el benestar social que té tot el que fem.
Sí.
Partint de l'exemple que estaven dient. Si jo tenc que respondre als problemes d'estrès de les persones, als problemes d'ansietat, de depressió, mirem quina és la millor resposta i trobem quina és la sinergia que puc fer per fer una resposta que sigui humanament i plenament sostenible al temps que té més eficiència en la salut. Si anem pensant sempre, incorporant en les nostres decisions aquestes externalitats externes que té tot el que fem, segurament anarem guanyant.
D'acord. Miquel, què diries al respecte?
Sí. Mira, nosaltres quan hem dissenyat els cicles aquests, hem intentat que cada jornada hi hagi una ponència que sigui més general, que ho centri sobre la temàtica, i una altra més local. En Ildefonso estarà acompanyat de Noemí García, que és una nutricionista, que ha aconseguit que en els menjadors escolars de Menorca s'abasteixin especialment, sobretot, de producte ecològic, i si no pot ser ecològic, com que sigui local. Això té un efecte sobre l'alimentació, sobre la salut dels infants, evidentment, però també genera tot una major demanda de mercat que se tradueix en un dinamisme econòmic dels productors locals. És un exemple concret, no?, de quina manera, si incorporem els temes de salut, podem incidir en la economia.
D'acord. Amb això una pregunta importantíssima i, a més, que com a nota biogràfica crec que és important destacar-la, Ildefons. Vostè va estar assumint el càrrec de director general de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Política Social entre l'any 2008 i 2011.
Sí.
Estan parlant de la castanya, de la crisi interior. Què m'ha après d'aquell moment a l'hora d'afrontar precisament allò que mos vendrà ara? I en la línia del que estan comentant.
Bueno, malauradament no van aprendre molt perquè durant aquells temps van fer la llei de salut pública que tenia uns ingredients, diguem-ne, que eren com, per exemple, una de les criteris que tenia per fer polítiques de salut era salut en totes les polítiques. Què és el que està dient en Miquel? Salut en totes les polítiques. El fet se va incloure la llei i que se tenia que desenvolupar. Què va fer el partit que va vindre després, el govern? No complir la llei. Senzillament no va complir la llei. És a dir, va fer, des del meu punt de vista, prevaricació. Estem en un país que, de moment, el primer punt d'un codi de conducta, d'ètica, de tot, que és complir les lleis, sobretot les lleis que són benèfiques per la població, no se compleixen. A veure si amb aquesta calamitat se replanteja aquestes parts del bon govern, aquestes parts tan importants del bon govern per lograr beneficis per la població.
D'acord. Miquel, hem viscut una pandèmia en la qual molt ràpidament s'ha fet com una disjuntiva, s'ha creat una disjuntiva que diria que és molt perillosa i supos que poc, i molt fal·laç, no? Que és contraposar vida i economia.
Sí. Efectivament, aquesta és una, per nosaltres és una fal·làcia, tot i que ja sabem que ho portades, no? Però jo, nosaltres estem notant un canvi social en aquest sentit, és a dir, hi ha molt més interès pels temes de salut, hi ha molt més interès pels contactes amb la natura, hi ha com un despertar, al manco d'un sector de la població, que entén que bona part d'aquesta pandèmia ve derivada del model que teníem, no? Llavors, bueno, es tracta d'intentar reflexionar entre tots i trobar-li sortides. Necessitam tots economia, perquè tots necessitam que l'economia funcioni, però té que ser una economia que ajudi a la vida, no que vagi en contra, no? Llavors, aquesta és la disjuntiva que hem de rompre. L'economia s'ha aturat, anem a reflexionar entre tots per tornar a posar en marxa una economia que incorpori uns valors i unes qüestions que haurien de ser bàsiques i premisses prèvies, diguéssim, per qualsevol plantejament.
D'acord. I Ildefons, afegiria alguna cosa?
Bueno, no. La veritat és que quan mires l'entorn amb una mirada més, diguem-ne, de natura, te dones compte de tot el desastre que estem fent, no? Uh-huh. I que com és necessari canviar. I, a veure, ara d'una mirada molt, a molt curt plaç, a veure, la inversió més eficient, no hi ha dubte, que és la que controli la pandèmia. Estem dient de prevenció, estem parlant d'estudi de contactes, d'identificació de casos. Si això funciona bé, tot el que més funcionarà bé. És a dir, contradicció, cap ni una.
D'acord. I de ja ho veus, com us deia Miquel Camps, si no podeu assistir en viu, en directe, en aquest debat, cercau informació en el GOP Menorca per poder participar de forma telemàtica. Miquel Camps i Ildefons Hernández Aguado, moltes gràcies a tots dos, i a veure si aquests debats van creant una massa crítica que fa que aquestes coses puguin canviar, perquè de vegades ens fa la impressió de que parlant d'aquestes qüestions es posen molt ben argumentades, però és complicat el canvi. Hi ha altres factors, no? Polítics, econòmics, que el frenen. Ildefons, Miquel, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia a tothom.
Que vagi molt bé. Fins aviat. Idò, és una proposta més, ja ho veus, hi ha molta, molta moguda de debats, de festivals a la xarxa. Això és la tònica general dels nostres dies. Donant pas en els companys del butlletí informatiu i tornem, perquè igual que la setmana passada començàrem fent una volta en barca, avui a les 10 també en farem una, ja ho veureu.